Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. En breus minuts ha de començar a reprendre la sessió del judici al procés en què l'exconseller del govern de la Generalitat, Josep Turull, seguirà responent a les defenses. Aquest matí ho ha fet a Fiscalia i Advocacia de l'Estat. Mònica Hernández.
Turull ha sortit a l'atac i a cada resposta ha evidenciat la poca solidesa del fiscal i de la instrucció. Per començar, s'ha reivindicat com a partidari de la independència.
Jo era el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, que és Juntos por el sí a la independencia. Nos presentamos así a las elecciones, no tuvimos ninguna impugnación de fiscalía, había un programa electoral, se hizo un debate de investidura, un programa de gobierno. Nosotros éramos Junts pel sí a la independencia, Juntos para el sí, por el sí. No Juntos porque sí.
Preguntat per si sabia que el referèndum estava prohibit pel Constitucional, Turull ha recordat que en 5 anys el govern espanyol ha incomplert 25 sentències de l'alt tribunal i ell ha dit fa un any que és a la presó per una interlocutòria que no mereix càstig penal.
El Departament d'Agricultura vol enfortir el sector del peix blau, especialment a Tarragona. La Cala Ràdio, Daniel Rodríguez.
Bona tarda. Els representants de la Comissió de Fires de Vilafranca amb l'alcalde Pere Regull i el regidor de Promoció Econòmica Joan Manel Montfort al capdavant han apuntat que en aquests moments ja tenen confirmada la participació d'un 75% dels expositors de l'edició del 2018 i que es mouen en la previsió de mateixes xifres que l'any passat. Han avançat també que en l'edició d'aquest any es mantindran algunes de les novetats de l'any passat, com ara l'Espai Demo o l'Espai Juga. Joan Manel Montfort, regidor de Promoció Econòmica.
L'any passat es van incorporar algunes novetats que, com l'espai Jugafira o l'espai Demo situat a l'interior de la nau d'automoció, i que aquest any tenim intenció de mantindre, per tant una mica sí que podem també afirmar que mantindríem aquestes dues novetats. I després la tercera que també mantindríem és una mica l'espai temàtic del pavelló de la Gamba dedicat a la llar, que també creiem que va anar molt bé, va funcionar molt bé.
Per part dels diferents membres de la Comissió de Fires es destacava que a nivell d'automoció les fires de maig tenen molt de ressò a Catalunya i que enguany serà una oportunitat òptima per veure vehicles elèctrics, híbrids, de gas i equipats amb les noves tecnologies. Pel que fa a la maquinària agrícola, les fires de maig de Vilafranca són l'exposició més important pel que fa a metres quadrats de la demarcació de Barcelona, cosa que atrau molt de visitant forà.
Evidentment, la crònica que hem escoltat feia referència, però, a les fires de maig de Vilafranca, que, com dèiem, es celebraran entre el 17 i el 19 de maig. Anem ara sí a Cala Ràdio. Daniel Rodríguez.
Bona tarda. Els representants de la Comissió de Fires de Vilafranca amb l'alcalde Gull i el regidor de Promoció Econòmica Joan Manel Montfort al capdavant han apuntat que en aquests moments ja tenen confirmada la participació d'un 75% dels expositors de l'edició del 2018 i que es mouen en la previsió de mateixes xifres que l'any passat. Han avançat també que en l'edició d'aquest any es mantindran algunes de les novetats de l'any passat, com ara l'Espai Demo o l'Espai Juga.
Doncs aquesta tampoc era, com dèiem, la crònica que esperàvem, en què volíem escoltar les declaracions que es feien avui, en aquest cas parlant de que el Departament d'Agricultura volia enfortir el sector del peix blau, especialment a la zona de Tarragona, una zona on especialment hi ha forces captures d'aquest peix. Unes accions que el Departament d'Agricultura explicava als micròfons dels nostres companys de Cala Ràdio, concretament de Daniel Rodríguez. Intentarem aconseguir repescar aquesta crònica en propers butlletins. Recordem, doncs, que estem pendents a partir ja d'aquests minuts de tot el que succeeixi en el judici del procés. Això és tot a aquesta hora. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si sou usuaris de Vodafone, en teoria us heu quedat sense cobertura, tant de dades com de telefonia mòbil. Bona tarda a tots i benvinguts. I és que la companyia, ens informen, ha tingut una caiguda aquest matí. Una caiguda que, a més, ha coincidit en el moment en què començava la reunió entre els treballadors i els responsables de l'empresa per començar a negociar l'ERE que afectarà els treballadors de Vodafone. Dieu-li coincidència. També és casualitat que just quan comencen les negociacions per l'ERE caigui la cobertura a nivell nacional. I poca conya, perquè les darreres informacions que hi ha diuen que la caiguda de la xarxa podria afectar-los tot el dia d'avui i tot el dia de demà. Els tècnics s'estan tornant bojos per saber l'origen de l'avaria, l'origen de la caiguda, i, per tant, fins que no tinguin clar, evidentment no podran actuar, i la previsió, repeteixo, és de ben bones 24 hores. Per tant, si sou de Vodafone i esteu en aquestes circumstàncies, doncs em sap greu. Em sap greu, entre altres coses, perquè, clar, és una mala jugada. Et deixen sense telèfon, però no és cap drama. Tranquils, no passa res. No us poden trucar, no podeu trucar. Bueno, doncs no truqueu. Si esteu a la feina és més fotut. Però això de la telefonia mòbil, al final, ens ha acabat mal acostumant a que cada cop que tenim un aica em cau, agafem el telèfon i ho resolem. O cada cop que tenim una idea o algun comentari a fer a algú, doncs hi enviem un missatge just en aquell moment i així ens ho traiem de sobre. No passa res. De vegades, madurar les coses, reflexionar-les, donar-los un temps perquè vagin fent sense córrer a comunicar-les, no és res dolent. Recordeu l'època, els que ja teniu una edat, de les cabines de telèfons, que les cabines eren estris d'urgència. Bé, quan anaves a l'estiu a la platja, a Cunit, per exemple, recordo que anava, que tenia uns tiets que viuen a Cunit, i anàvem a passar l'estiu alguns dies allà, i tenien una cabina allà al costat de la Ponderosa, i havies d'anar a passar-te hores a fer cua a les 9 del vespre, que era l'hora que tothom trucava, per mirar de localitzar els familiars i dir-los que ho estaves passant bé, que no t'havies cremat pel sol i que les paelles eren bones. Doncs no passa res, recordem una mica aquella època, recuperem-la, serenem els missatges, meditem-los, i a partir d'aquí, doncs, quan els de Vodafone els hi torni la cobertura, doncs ja podrem tornar a córrer una altra vegada. Igual si ens donen 24 hores de tranquil·litat que ens descobreixen alguna cosa. Si no fos així, si tinguéssiu cobertura de Vodafone, si us plau, feu-nos-ho saber, ja que teniu cobertura, utilitzeu les dades per enviar-nos un missatge al Far FM a Twitter, que ens en podeu enviar els que vulgueu, i dieu-nos: ei, que jo sé que tinc cobertura, que aquí no ha afectat, o almenys a la meva zona això no passa. I així estarem passant la tarda amb tots vosaltres, amb aquella alegria i aquella sinceritat que ens caracteritza. I qui som els que ens caracteritzen? Doncs mira, a nivell tècnic, en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde. I per la resta de coses, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Gano. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Avui acabarem parlant amb una dona de mar. I us explico després qui és.
El Far, home mariner de Catalunya.
I amb aquestes, que fa un temps que certament fora del matí, que fa fresqueta, a migdia, escolta, també de gust anar a passejar per la platja, qui sap si feu una terrasseta, aquella mica de cerveseta, aquella miqueta de quatre cosetes que piquem per aquí, una miqueta de pernilet, unes isquetes de pa amb tomàquet, uns calamarsons a la romana, unes patatetes braves... Bueno, va, anem per feina. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
Escolta'm, avui tenim una bona tarda, eh? Una mica de núvols, això sí, eh? Una mica de ventet, però sembla que la cosa pinta bé.
Doncs, de fet, aquests núvols i aquest ventet són típics d'aquests dies i continuaran sent els protagonistes d'aquestes jornades, perquè tenim una massa d'aire que no es mou, tenim l'anticicló a sobre, per tant, la massa d'aire que tenim a sobre no, ningú la mourà, per bé i per dolent, eh? I farà que aquests núvols no acabin de desaparèixer. Són més abundants i compactes, ara primer a les hores del matí i a partir de la tarda, al migdia es trenquen una mica, però bé, no acaben de desaparèixer. I de fet aquesta serà la tònica de temps d'aquestes properes jornades, perquè l'anticicló ben bé fins diumenge o dilluns no vol moure's.
Per tant, tenim estabilitat amb aquest anticicló que portarà pujada de temperatures, no? Però això a partir de dijous-divendres.
Sí, exacte. Aquests dies encara tindrem la temperatura com la que hem tingut avui, que s'ha de comentar una cosa. La línia de la costa, aquestes típiques marinades que bufen al centre de la jornada, les marinades de la primavera són fresques, perquè l'aigua del mar està freda i l'aire que ens arriba des d'allà, des del mar, doncs està fred. I aleshores, mentre no bufa la marinada a primera hora, al matí no bufa marinada. Per tant, puja el sol, ah, mira que s'està bé.
Val.
Però estàs, jo què sé, màniga curta una mica, prenent el que deies, unes tapes. i entra la marinada i de cop i volta la temperatura et baixa i et baixa a 13 o 14 graus i fent vent. I aleshores s'ha d'anar en compte a la línia de la costa perquè les marinades d'aquesta època de l'any, de la primavera, que el mar està fred, doncs la massa d'aire que arriba és freda i acabes tenint fred. Atenció, doncs, que unes tapes no ens en costiquin.
Doncs aneu en compte, sigueu cauts i porteu sempre una jaqueta o alguna cosa per tapar-vos. Finalment, l'estat del mar, molt plàcid, molt pla.
Ostres, i tant. Està molt tranquil. Demà, ara està mirant els mapes per demà i com molt marquen onades de 20 centímetres, que gairebé només un... Bueno. Ara ho calculava, sí. L'iPhone 4 sí. Fa 11 centímetres.
Mare de Déu.
Que per arribar a 20 no falta pas massa. És a dir, hi haurà onades de dos iPhones 4, si cas, no? Per tant, realment, el mar molt tranquil.
Doncs escolta'm, demà en tornem a parlar, si et sembla. Que passis una bona tarda i que gaudeixis de les hores que et queda per acabar el dia.
Molt bé, gràcies igualment a tothom.
Gràcies, Francesc. Fins després. A reveure. Doncs aquesta és la previsió del temps que ens han apropat des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs com cada tarda a aquesta hora ens agrada fer un cop d'ull a les coses que van passant pel país i que d'alguna manera marquen l'actualitat de la jornada i que moltes vegades són precisament qüestions que podeu recuperar i veure els informatius de la nit o fins i tot els diaris del dia següent. I és gràcies a l'olfacte i l'encert dels companys a l'hora de saber què és i què no és notícia. Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí.
Molt bé. El teu olfacte.
Avui està molt bé el meu olfacte.
Exacte, sí. Millor dit. A Badalona... No, eh?
No, que em diuen per intern que la meva veu també.
No, la portes prou bé. No tens veu de fadada.
Molt bé.
Pel patadè, eh? De patadè, de patadè.
Si vols te'l llegeixes tu, doncs. El titular.
Ja m'engegues?
No.
Escolta'm, anem a Badalona, bonica població també de Catalunya.
Sí, però no bonic tema el que tractem.
No, perquè malauradament els Mossos d'Esquadra han hagut de detenir un militant de Guanyem Badalona. De fet, no han hagut de detenir, han decidit detenir un militant de Guanyem Badalona. Diuen els Mossos que els actes de protesta contra la detenció...
No, això no diuen els Mossos.
És que hem hagut un titular... Bueno, explica-ho tu, que ho estàs fent millor que jo. Va, vinga,
tira. Sí, encara no he començat, fixa't. Una detenció que s'ha realitzat en relació a la manifestació del passat 29 de setembre, recordem, a Barcelona, convocada per Josep Pol, es va convocar una de sí. Contrària. Doncs s'ha realitzat aquesta detenció a aquest militant de Badalona, de Guanyem Badalona. La detenció s'ha produït al seu domicili d'aquesta ciutat. Recordem la imatge dels Mossos sí. Plens de pintura. Doncs per aquests fets s'ha produït, diuen, aquesta detenció aquest matí. Precisament el detingut ha demanat que el visités un metge durant la seva detenció. No se sap per quin motiu. I a través de les xarxes socials doncs, s'ha activat de seguida a diferents actes de protesta. De fet, a hores d'ara encara, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Badalona, s'han aplegat desenes de persones contràries a la detenció d'aquest militant de Guanyem Badalona.
Per tant, a hores d'ara encara estan allà manifestats i concentrats.
Correcte.
Vale, ja era jo, més o menys era el que estava dient jo.
No massa, però vaja, ja s'ha entès.
Gràcies. Vinga. Fins després. Per cert, posats a parlar de detencions, han detingut a una dona a l'Hospitalet de Llobregat acusada de maltractar la seva filla de 3 anys, Ivan Fernández.
Els Mossos d'Esquadra l'han detingut després que els monitors de la guarderia on anava la petita haguessin detectat possibles lesions. Els professors van posar en coneixement de les autoritats els fets i la policia catalana va detenir la dona com a presumpta autora de les ferides que presentava la seva filla. Segons han apuntat els Mossos d'Esquadra, la dona hauria maltractat la seva filla i li hauria provocat ferides amb un cinturó. Després de la seva detenció, el jutjat va retirar-li la custòdia de la menor i també la custòdia dels seus dos altres fills. Tot i això, la detinguda ha quedat en llibertat.
I ens quedem al Baix Llobregat perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha dut a terme 50 actuacions en diversos trams fluvials de la conca del riu Llobregat, tots aquests afectats per les llevantades dels mesos d'octubre i de novembre de l'any passat.
Inicialment s'hi han destinat més de 360.000 euros, tot i que les xifres podrien incrementar a mesura que es realitzin més treballs i que es puguin detectar noves necessitats. Actualment queden una quarantena d'actuacions pendents dels dos episodis de llevantada que es preveu que estiguin enllestides durant la primavera d'aquest any. D'aquesta manera, es pretén garantir que l'estació, amb una major previsió de pluges, els cursos fluvials permetin la lliure circulació de l'aigua i es minimitzi així el risc de desbordaments.
I no sé què passa avui, però déu-n'hi-do, un veí de Tarragona s'enfronta a 5 anys de presó per guardar i compartir pornografia infantil a internet. L'home es veu que emmagatzemava centenars d'arxius on apareixen menors en diverses pràctiques sexuals. Daniel Rodríguez.
La Fiscalia demana 5 anys i 3 mesos de presó per un veí de Tarragona acusat d'emmagatzemar i distribuir, com deies, pornografia infantil a internet. L'home descarregava i compartia imatges de clar contingut pornogràfic sexual on apareixien menors d'edat practicant pràctiques com fel·lacions, tocaments o coits, tant entre ells com amb adults. L'abril del 2017 la policia va escorcollar l'habitatge del processat situat a l'Avinguda Prat de la Riba de Tarragona i va intervenir-hi 4 discs durs amb centenars d'arxius. En alguns casos les víctimes eren nenes de només 4 anys. L'home s'asseurà a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Tarragona processat per un presumpte delicte de corrupció de menors per distribuir material pornogràfic.
Issos Costa Brava denuncia abocaments a la muntanya de Sant Sebastià, a Palafrugell. Cristina Cantal.
Des de la plataforma ecologista consideren que els abocaments són il·legals en un sector com és la muntanya de Sant Sebastià, inclosa en la moratòria de la Generalitat. SOS Costa Brava ha estat alertada pels mateixos veïns de la zona i creuen que l'objectiu d'aquest llançament de terres és modificar els pendents, ja que les runes provenen d'un altre sector de construcció, el sector 2. Amb aquestes modificacions consideren que s'està preparant el solar per la seva urbanització. En aquesta zona, que és el sector 3, s'hi preveia la construcció de 23 nous habitatges amb 3.560 metres quadrats de sostre edificable. Fa un mes i mig, l'Ajuntament de Palafrugell ja va obrir un expedient per abocaments il·legals en aquest sector. SOS Costa Brava ha entrat un escrit de denúncia a l'Ajuntament demanant que es paralitzin els treballs, s'obri un expedient de protecció i sanció, es retirin les runes i es restauri el pendent original. També reclamen que es limiti l'accés rodat al sector i s'incorpori al web municipal informació sobre els espais afectats per la moratòria. Després de la denúncia de l'entitat ecologista, l'Ajuntament ha enviat un inspector per comprovar si s'hi estan realitzant nous abocaments i, si cal, obrir un nou expedient.
I el Departament d'Empresa està negociant la reubicació dels 3 parcs eòlics que hi ha a la Terra Alta. Judit Castells. Judit?
No, la tenim per aquí. Doncs sembla que el Departament d'Empresa s'ha reunit aquest dilluns amb representants de Naturgy, Gas Natural Fenosa, amb l'objectiu de negociar les possibilitats de reubicar els 3 parcs eòlics que l'empresa ha de construir a l'estiu a la Terra Alta. És així, Judit?
Sí, així és.
Molt bé.
El Departament... Vols que us ho expliqui?
Sí, sisplau.
Val. El Departament d'Empresa s'ha reunit aquest dilluns amb representants de Naturgy, Gas Natural Fenosa, per negociar les possibilitats de reubicar els 3 parcs eòlics que l'empresa ha de construir a l'estiu a la Terra Alta. Tindran en compte els compromisos del govern al desenvolupament d'energies renovables, però també perquè els futurs projectes energètics tinguin el mínim impacte al territori. Les dues empreses se tornaran a reunir per tal d'analitzar la situació i buscar quines alternatives són viables per a les 3 centrals projectades a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. Per la seva part, l'empresa Copsisa ha demanat al Departament d'Empresa reactivar el parc eòlic de la Fatarella, reduint les dimensions de la central de 33 a 10 aerogeneradors. L'empresa elèctrica ha de presentar la documentació perquè els departaments d'Empresa, Urbanisme i Medi Ambient resolguin a favor o en contra de la seva instal·lació.
Navega amb el far. Terminologia marinera.
Doncs, com sempre, amb paraules marineres, amb paraules exclusives del món marí, i avui amb la Cristina Cantal. Cristina, endavant.
És el moment de les paraules de mar, aquestes paraules exclusives que ens porten directament en aquest territori costaner i que sempre descobrim que a vegades en algunes zones són diferents, altres no. Avui anem a descobrir una paraula que té, òbviament, a veure amb aquest mar, amb la Núria Esponellà, professora i escriptora. Bona tarda.
Bona tarda.
Quina paraula ens acostes avui?
La paraula ruixim.
Ruixim?
Sí, és una paraula que és un diminutiu. De ruixat, ruixim, però molt relacionada amb l'aigua.
Sí, perquè té diversos significats, jo crec, ruixim? Sí, que jo ja m'estic imaginant diverses coses que a vegades li diem ruixim. Endavant, doncs.
La definició que trobem de ruixim és molt senzilla, molt breu, és un esquitx d'aigua. El que passa és que quan plou no diguem ruixims, jo dic més que fa la xim-xim o fa un ruixadet. En canvi, el ruixim és més del mar, el ruixim de l'aigua del mar. Seria l'esquitx que fa l'aigua en contacte amb la popa o la quilla, que és aquesta peça de fusta metàl·lica que hi ha sota la nau, sobre la que es munta la carcassa del buc, i quan la barca va tallant l'aigua es produeix aquell ruixim d'esquitxos que et van mullant, sobretot depèn d'on vas a la barca i sobretot si s'aixeca vent encara n'hi ha més, no? I depèn de com siguin, per tant, les onades, més altes o menys.
És aquella imatge preciosa, no?, que veiem a l'embarcació, amb tota aquella aigua que surt pel costat, que es veu potser mateix. Fins i tot un toc blanc, no?, a l'aixecar-la.
Oh, exacte. I hi ha una expressió que és els ruixims de l'onatge, que prové del fet que l'esquitx es produeix per l'efecte del cop de l'aigua amb el vent. L'etimologia, si busquem la paraula ruixim, tant el Coromines, per exemple, ens diu que prové del verb ruixar. Ruixar, arrossar o mullar, espargir o humitejar. I podríem anar afegint les terminologies que vulgueu, perquè depèn de cada territori, ho diem una mica diferent, no? Segons les variants dialectals. Un ruixat, jo dic que seria una pluja sobtada, no té res a veure, això, bueno, té a veure amb que és el moviment d'espargir, però parlem del ruixat com una pluja, un petit xàfec, i el ruixim podria ser una pluja fina, però és més aquest esquitx de l'aigua quan navegues, no? En les llengües romàniques, l'únic mot que s'ha conservat d'aquesta família és ros. Ros que té a veure amb rosada, la rosada del matí.
Sí.
Que també seria com un esquitx de la d'humitat damunt de les fulles i de les flors.
Aquella capa, no?, que queda.
Sí, que és tan bonica, també. Té altres significats. Ruixar ha passat a designar també la roba arrissada.
La roba arrissada.
Sí, una ruixa amb un vestit.
Vale.
És aquella roba, aquella tira arrissada. Aquesta paraula és un mot que apareix en textos del segle XIX. Per exemple, la ruixa de Mes Llàgrimes, en el text de la colla del carrer de Pons Mas. És un terme que apareix en molts textos de Jacint Verdaguer. Per exemple, el poema èpic Canigó diu: «Lo crida seure sota un roure altívol a on no arriba el celebrós ruixim». És a dir, s'aparta del ruixim, es posa d'un roure, allà no.
Protegit,
no? No toca el ruixim. Un altre moment, a la part 3 de Canigó, també parla d'un damunt los espergis del ruixim que llevava els cerds, tenim aquí el vent aquest cerds que ve de l'Aragó, tot rissant les aigües del riu. En aquest cas parla d'un ruixim fluvial i no pas marítim. I que ve de l'Aragó, perdoneu, ve del nord, però l'Aragó es diu cerds i a les Terres de l'Ebre crec que també en alguns punts. Josep Pla també escriu en el quadern gris: «La gavina, les gavines cerclegen rotllos purs tocant l'aigua amb l'escardís de bec i deuen sentir un estremiment plaent quan el desordre del plomall deixa entrar el ruixim de l'aigua salada». O sigui, es posa la pell de Pla, que té una capacitat descriptiva brutal, es posa la pell d'una gavina i diu: «Deuen sentir un estremiment plaent amb el ruixim», no? Que és una cosa que tots hem sentit, no? El ruixim, sobretot a l'estiu, és un estremiment plaent que et refresca.
Sí.
Josep Carner té uns altres versos que diuen: «Vora la mar és nada l'estimada i és olorosa de ruixim marí». Una imatge una mica sensual, que ens suscita l'olor salabrós en la pell de la persona que se t'acosta, no? En aquest cas, la dona.
M'agrada perquè només en dos paràgrafs has dit una quantitat de paraules que podríem posar sobre la taula.
Ja, bueno, m'agrada molt el llenguatge, llavors m'agrada buscar coses que tinguin a veure. Hi ha una altra idea, les esteles de la mar en castellà, de què parlava Antonio Machado, en sentit metafòric, en el poema Caminante no hay camino, si no estàs en la mar, referint-se a la vida com un mar que solquem deixant aquests rastres fugissers que són els sols de l'aigua que aixequen un ruixim continu.
Escoltem,
escoltem.
Nunca perseguí la gloria ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos.
Caminante no hay camino.
Exactament. Sí, és una bona metàfora sobre la vida, en què anem entubant aquests ruixims que a vegades ens refresquen i a vegades ens molesten.
Que en tenim de més forts, de sí, més lleus, podríem
sí
dir.
Sí, exactament.
Doncs ruixim és la paraula, sí, que ens has acostat avui. Sempre és un plaer descobrir paraules noves i aprofundir tant. Tot el que porta darrere una sola paraula és meravellós, doncs, anar-ho descobrint setmana a setmana. Moltíssimes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres. Vagi molt bé.
Doncs cada dia aprenent una miqueta més, cada dia sabent-ne una mica més sobre terminologia marinera, en el cas d'aquest espai, en d'altres, per exemple, cultura o fins i tot oficis, alguns d'ells ja desapareguts i que ens relacionen directament amb el que és el passat mariner del nostre país. Ens agrada explicar-vos-ho i cada tarda ho fem amb convidats i amb col·laboradors que doncs repassen el diccionari, van a buscar l'origen etimològic de cada paraula i ens la comparteixen a través de les ones. El que sempre diem, si en teniu alguna propera, si en teniu alguna que no hem tractat i voleu o creieu que pot ser interessant que coneguem, ens ho podeu enviar en forma de missatge tant al Facebook com al Twitter, el FARFM. FARFM és el nostre nom, el nostre nick. Ens ho envieu aquí, nosaltres segur en farem cas. Tenim moltes coses a dir-vos, a explicar-vos. Ho farem després de 2:15. Us ho expliquem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Sempre igual, tu sempre igual, tu sempre igual.
No em deixes escapar-li.
Ets sempre igual. No tens remei, no tens remei, no tens remei.
Tu m'has pres tots els sentits.
Sempre igual. Doncs ja t'ho dic, digue'm que tornes. Boig de tant que et faig petit, que et vols morir.
Tu ets com el vent, que porta violins i roses.
No m'enredis, no em menteixis més.
T'ho dic de veritat.
Violins, cel i roses, pots parlar-ne si vols amb una altra. Violins i roses només m'emocionen. Quan em va bé d'escoltar
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Doncs, de fet, un petit abans el vam tenir en temps d'interactiu ahir quan parlàvem amb portaveus, amb membres de la confraria de Tarragona. Ens parlaven de la visita, de la reunió que havien tingut al llarg del matí amb la consellera Teresa Jordà, consellera d'Agricultura. De fet, ahir dilluns la consellera va ser a Tarragona per tractar diferents qüestions. Una d'elles fa referència al peix blau i a la voluntat d'enfortir el sector, especialment a la mateixa ciutat. Per això, deia, s'està treballant per crear una organització professional que permeti treballar d'una manera més ordenada i també d'una manera més unitària. Daniel Rodríguez.
I amb l'objectiu d'aconseguir que el sector del peix blau català tingui més força dins del mercat pesquer. Recordem que ara fa més o menys un mes les confraries catalanes van nodrir-se del model basc de l'Organització de Productors Pesquers per importar-lo cap aquí, cap a Catalunya. La consellera Teresa Jordà creu que després de superar la crisi del peix blau a Tarragona cal ara impulsar accions per enfortir aquesta pesquera en el conjunt del país.
Després de la crisi que havia passat el peix blau, doncs estem en un altre escenari absolutament diferent, però no ens podem circumscriure només a Tarragona, i en aquests moments doncs, sí que s'està treballant a nivell de país, a tot el país, doncs, professionalitzar-lo, fer una organització professional respecte al peix blau, i aquí doncs, nosaltres voldríem que també els companys i companyes de la confraria de Tarragona, els pescadors i pescadores de Tarragona, doncs, també s'hi sumessin. I tot el sector del peix blau actuem com un tot, i aleshores si anem tots junts i som els que oferim i som els que a l'hora de negociar doncs el peix blau negocia com un tot de país, com un tot de litoral català, doncs segurament tindrem més força.
La consellera també va aprofitar per parlar sobre l'arrossegament català, valencià i balear, perquè els tres territoris han reclamat formalment ja preservar la flota davant del nou reglament europeu, que és més restrictiu. Jordà ha traslladat per carta al seu homòleg espanyol la postura consensuada entre els tres governs que passa per potenciar l'escancogestió.
En uns moments en què Europa ara s'estan plantejant segurament un canvi de perspectiva en tot el tema pesquer, nosaltres amb tot el tema de desballestament de barques estem totalment en contra, és a dir, ja hem desballestat tot el que es podria desballestar, no podem perdre cap més barca, evidentment, jo crec que estem en un punt idoni i òptim, i el que es tracta doncs és d'això, i sobretot en tot el que fa la pesca catalana aquí al Mediterrani i al nostre litoral, el que hem de defensar és justament aquest tipus de polítiques. En conseqüència, això que ja hem manifestat amb el ministre, també ho hem fet amb carta, i bé, i sembla que no ho veuen amb mals ulls, és a dir, que més enllà de les polítiques que des d'Europa se'ns marquen, no?, de sostenibilitat, etc., això no passa, òbviament, per treure més barques de circulació, al contrari, sinó per treballar d'una manera més àgil, amb les vedes que ja s'està fent, que s'està fent bé, i amb les polítiques que estem aplicant aquí al país. En conseqüència, això no ha de voler dir que desapareguin més barques, al contrari.
I no va ser l'única qüestió a la que va fer referència la consellera, perquè al camp també hi ha malauradament problemàtiques, com en el cas de l'avellana. Per tal de valoritzar-la, la Diputació de Tarragona s'ha compromès a impulsar un pla que estableixi actuacions estratègiques per tal de millorar aspectes com la producció, el consum o la promoció d'aquesta fruita seca. La consellera ha mantingut el compromís adquirit amb el sector de l'avellana, pel qual es concretarien les mesures a prendre de forma urgent. Jordà, de fet, ha detallat que amb el president de la Diputació, en Josep Poblet, s'han emplaçat a escollir mitja dotzena de línies d'actuació d'aquest pla on s'hi puguin destinar recursos econòmics.
La Diputació es brinda a ajudar des de la promoció fins a treballar en aquesta circumscripció econòmica, i ara el que es tracta és de buscar quines són les línies concretes on la Diputació, amb els seus marges que té, doncs s'hi pot acollir. I en això estem, això ho hem de fer en pocs dies, perquè nosaltres vam emplaçar el sector a donar-hi una resposta a principis del mes de març, és a dir, que tenim el temps just.
Precisament, avui dimarts, els pagesos de l'Avellana han realitzat una tractorada entre el Morell i Tarragona perquè s'apliqui un pla de xoc per al sector que ha patit una campanya ruïnosa. Els pagesos han acabat a les portes de la subdelegació del govern espanyol, on han demanat que traslladin aquesta problemàtica a Madrid.
Rafael Espanyol és coordinador comarcal del Tarragonès d'Unió de Pagesos. Senyor Espanyol, bona tarda i benvingut.
Bé, bones tardes.
Vostè estava aquest matí a la tractorada i ha pogut entrevistar-te, també sembla, no?, amb el subdelegat del govern?
Sí, sí, s'ha rebut el subdelegat i hem anat dalt i hem tractat doncs, dos temes que li toquen al govern de Madrid.
Que són?
A veure, el que li toca al govern de Madrid és, bueno, també a l'ajut d'estat, que és confinançat Madrid i Catalunya, doncs li hem demanat que, a veure, han de posar-hi el que toca, perquè nosaltres vam estar a Madrid a l'11 d'octubre i des d'allí se van dir que el que fes la Generalitat ells ho complementarien amb el que podrien, o amb el que podrien o el que els hi toqui, nosaltres diem. Llavors, com que la Generalitat, la consellera, es va dir que el 28 de febrer era la data que fent les dava posar les coses damunt de la taula, els ajuts que posaria Catalunya i tot, llavors nosaltres li hem traslladat el problema a Madrid dient, bueno, si la Generalitat el 28 se diu que hi ha això, vostès hauran de posar-hi pues, la part que, proporcional que toca o complementar-ho, com van dir. Això a l'ajut d'estat. I després hi havia cosa que és de Madrid sol, que era com l'aplaçament de les quotes de la Seguretat Social, d'aplaçar un any les quotes i traslladar-les que es poguessin pagar amb els altres dos anys, perquè, clar, és que tots, cada mes són 300 euros que un autònom ha de pagar i si no han fet el líquid, doncs no n'hi ha d'aquest aplaçament. I llavors que tramitessin tot la reducció dels mòduls d'IRPF. Això sabem que des d'aquí a Catalunya ja tot això s'ha enviat a Madrid, dels mòduls, ara falta que Madrid, doncs, donen el vistiplau i posin, i d'aquesta manera tinguem la reducció dels mòduls de l'RPF, el tram que toca.
Deixem anar per parts. La primera part, la fet de posar l'ajut econòmic, què li ha dit el delegat del govern, el sotsdelegat del govern?
Bueno, el subdelegat ho ha entès, ha sigut una reunió cordial i, a més, profitosa, perquè hem parlat de tots els problemes que té. Li hem dit, ell ho ha dit que ho entenia, i que si a Madrid pogués Catalunya i posava el que posava i Madrid hi tenia que posar a part, doncs ell faria tot el possible perquè fos d'aquesta manera, parlant amb la secretària Orellana, dient-li, escolti, això, que nosaltres ja hi hem anat a parlar amb ella, doncs tornant-li a posar el cas, dient-li, escolti, aquí a Catalunya hi ha això, i ells necessiten aquest pla de xoc, que nosaltres demanem que és per 3 anys, perquè és per poder aguantar la trompada que hem tingut, que no hem fet veïnes, ni hem tingut preu, i una mala replegada nefasta, perquè és un any molt dolent, que, esclar, necessitem líquid, que no hem fet ni un dur, un guany. I ell ha dit que es comprometia a portar-li això, i amb les altres coses, igual, i a més, amb el subdelegat hem estat parlant que el problema que tenim els pagesos de l'Avellana és que els nostres preus sempre són els més baixos que hi ha. Són més baixos que els italians, que els tursos, és la nostra avellana és la més barata que hi ha al mercat. No entenem per què, perquè és una avellana a la negreta, és una avellana que està entre les millors, les dos o tres millors que es coneixen. Llavors no entenem perquè sempre se l'hagin de pagar dient que la lonja de preus doncs, no fa la funció que ha de fer, que és posar els preus com toquen. En canvi, posen uns preus que estan regulats, digue-li com vulguis, estan parats. Llavors, perquè hi ha liogràfiques que es veuen com tot tant l'italiana com la turca tenen oscil·lacions i pugen, la de Reus sempre està plana, podem dir que no es mou res. Yeah. I ell indica que com que la lonja de Reus també és la que marca el preu de l'Estat amb la fruita seca, doncs també li toca al govern central aquí mirar-s'ho i mirar el que passa que l'Olonja, de la mateixa manera que també li vam dir agricultura, perquè també depèn d'aquí a Catalunya, les longes, però bueno, aquestes coses també depèn de Madrid, doncs que hi facin el que sigui, perquè tots se'n va amb els preus. Si nosaltres tinguéssim uns preus raonables, no es trobaríem com se trobem en aquests moments.
Rafel, una pregunta, ho dic perquè dia 28 de febrer sabran quina quantitat econòmica posa la Generalitat. Sembla que el subdelegat els ha dit que, bueno, que a Madrid en principi també ho farien, però és que precisament el dia 28 de febrer estarem a 2 mesos de les eleccions generals. No sí, sé sí, si això deixa no, no. Un paper mullat cap acord o no.
No, això d'aquí quan li hem dit, que ja li he dit jo, dic, ja sé que ara em pots dir que vostè em digui que ara anem a eleccions, i no hi ha, però dic, vostè i el delegat abans que jo li digués m'ha dit no, nosaltres som govern i serem govern fins al dia que surti un altre govern, que també pot ser que tornem a sortir en altres mateixos, ho han de dir les urnes, però nosaltres serem govern fins que no n'hi hagi un altre. I com que som govern, el nostre compromís és donar-nos una solució a altres, perquè això no és que hagi sortit ara, això ja ve de l'11 d'octubre de les primeres vegades que vam anar a Madrid a parlar amb la senyora Orellana, que és la directora general i tot, vull dir que, esclar, aquí ja portem aquest camí fet. Llavors, ell mateix ha dit, nosaltres som governs i es comprometem a fer totes les gestions que puguem fer a Madrid per veure doncs, què posar a Madrid i veure què posarà o veure com ho fem. I això ja ho hem deixat ben clar i ells també... Bueno, nosaltres ho anàvem per dir, però és que ell ja ha dit mateix que sí, que eren govern i que mirarien de fer el que poguessin.
Tot passa per aquesta revisió del funcionament de la llotja de Reus i que, per tant, la Maiana tingui el preu que li correspon per la qualitat que té.
Sí, sí, bueno, és que el problema aquí, ja dic, portem tots aquests anys i es preu la llotja. A més, com ja vam quedar, que s'ha de crear, i ara sentint les notícies vostè, que ahir la consellera va dir que des de la Diputació també faríem el de la circulació econòmica, l'impulsar i tot això, és que, esclar, si estem treballant a fer una circulació econòmica per dictar norma, per mirar les coses com van, a més, ja portem 2 anys un grup de treballant per millorar la qualitat i moltes coses de l'Avellana. Estem fent una mà de treball. I resulta que els nostres preus no despeguen de la longe, que és un motiu perquè el pagès estigui ofegat, i que així, i quan veiem que l'Avellana és viable, perquè a Europa fa falta avellanes, i no a Europa, a Espanya, perquè nosaltres més produïm un 40% del que es consumeix aquí a Espanya. Volem dir que l'altre 60% de vint de fora, quan ja ho dic, a tot arreu, mantenen les plantacions o milloren, França, que és un veí que als anys 80 van començar a plantar avellaners als anys 80 i ara ja tenen 20.000 hectàrees, volem dir, no entenem com nosaltres hàgim de plegar. Aquí algú passa i algú passa amb els preus, perquè el que fa que el pagès se guanyi la vida és que quan vagi a vendre el seu fruit valgui el que ha de valdre. El que no pot ser que el pagès no li donin res i el consumidor pagui carta. Llavors aquí hi ha algú que falla. I això també és el principal que volem. I l'altra manera és mirar d'injectar una mica de líquid aquí, aquest sector que està molt tocat, per aguantar aquests 3 anys d'aquesta collita nefasta, sí? I llavors poder despegar, havent fet tots aquests altres passos que es fan.
Escolti'm, si no recordo malament, el dia 30 ja vam parlar vostè i jo precisament perquè ja reclamaven coses, no? Ja hi havia neguit. Aquesta ha estat l'última, la darrera tracturada, o caldrà fer-ne alguna més?
A veure... I jo m'agradaria que fos l'últim perquè el sector se'm sortís, i ja que ara tenim joves que s'han entrat, que també es fa patir molt els joves, seria l'última perquè es descomptessin i anessin anant recuperant. Perquè, ja ho dic, estem baix de tot, estem al fons. Ara, tot dependrà de la resposta que es donin des de Catalunya i des de Madrid. Però de les mans està ara, seus. És que és un sector que ha quedat tan petit que no cal invertir massa, però es vulguen ajudar a sortir, perquè si no el camp de Tarragona, ja ho dic, el camp de Tarragona, que majoritàriament és Avellana, ja se n'han perdut moltes tàries, però que arribarà un moment que no hi haurà res, perquè la solució, quina que hi hem de plantar? Si, què hi hem de plantar? La solució aquesta és que tampoc te la donen, i a més, aquí els avellaners sabem que hi van bé, sí? I funcionen. Mm. Doncs, cony, una cosa que tenim, que fa tants anys i que fem una bona avellana, a veure si ho podem remuntar i aguantar-ho.
Doncs,
jo espero que sigui l'última, eh?
Jo desitjo que també, i que la propera vegada que el truqui sigui per donar bones notícies, però bones notícies... És a dir, fetes, eh? Ja dutes a terme. No la sí. Promesa de que tindrem bones notícies, sinó que ja
no.
S'hagin executat.
Això, com he sentit que va dir la consellera, ella va dir el 28 i que primer és de març, volem dir això, parlem d'una setmana, de quina setmana hem de començar a veure el llum d'aquí i després amb aquell llum a Madrid a què acaba de fer, perquè estic segur que Madrid esperarà la jugada d'aquí perquè va de fer la seva. I si no, haurem d'anar a trucar a les portes de qui en sigui, però jo més m'estimaria agafar el tractor per anar a treballar al meu camp i tant, poder conrear els meus avellaners, no anar per la carretera d'aquesta manera que no agrada a ningú.
Rafel, li agraeixo molt que hagi aturat un moment la feina al camp per atendre'ns. Seguim parlant i, el que li deia, desitjo que la propera vegada sigui per coses ja dutes a terme. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure i molta sort.
A reveure.
Fins després, molt bona tarda. Doncs aquesta és la darrera hora del sector de l'avellana, del sector de la fruita seca. Però ahir al Senat parlaven de cítrics. Judit Castells.
Sí, ahir la Comissió d'Agricultura del Senat va aprovar exigir a la Unió Europea que s'apliqui la clàusula de salvaguarda de l'acord de lliure mercat dels cítrics amb l'Àfrica Meridional per fer front a la greu crisi que travessa el sector. Se van aprovar les 2 mocions presentades en aquesta línia. D'una banda, la de compromís amb el suport de RC, que reclama més inspeccions frontereres de les importacions de cítrics, l'obligatorietat de transportar el fruit amb tractament en fred per evitar l'entrada de plagues, suspendre l'entrada de taronges tractades amb productes prohibits a Europa, analitzar l'impacte de l'acord sobre els cítrics i l'aplicació de la clàusula de salvaguarda. I d'altra banda, la del PP, que demanava l'aplicació de salvaguarda, que va obtenir el vot majoritari de la comissió, excepte el dels senadors del PSOE. Unes mesures que des de Unió de Pagesos fa anys diuen que esperen que se posin en funcionament. Ens ho explica Carlos Roig, president del sector de cítrics de la Unió de Pagesos.
Després de 2 o 3 anys de que nosaltres ja vam denunciar fa 3 anys quan se va fer el protocol, que vam demanar als polítics espanyols que defensessin la citricultura espanyola i catalana, És la primera vegada que el Senat surt diguéssim en positiu la moció aquesta que demana que això se paralitzi i que es faci, i que siguin les mesures correctores. Nosaltres ho veiem positiu, sí. Fem molt tard, vale? I d'aquí a que això sigui una realitat, està per veure.
Roig explica que l'únic problema no és l'entrada massiva de cítrics procedents de l'Àfrica Meridional, sinó també els que s'importen des d'altres països com Turquia i Egipte. A més, diu que no estaran satisfets del tot fins que l'Estat espanyol ho aprovi i ho presenti a Europa.
Quan veiem que el govern espanyol defensa l'aplicació de la clàusula de salvaguarda, l'aplicació del tractament en fred, etc., etc., quan realment ho demana l'Estat espanyol, vale, que ho demanarà Europa, perquè és la que al final ho ha de fer o no, llavors estarem ja contents o satisfets. Ara estem, però relativament contents, relativament, clar.
Des d'Unió de Pagesos esperen que aquestes mocions aprovades siguin un fet el més aviat possible, però diuen que saben serà un procés llarg.
Doncs així tenim el sector de la pagesia, sobretot de la fruita seca i dels cítrics. El món de l'educació no és que estigui molt millor. Vaja, està, d'alguna manera, en una situació complex. Després de 2 anys d'estar treballant per fer un pacte contra la segregació escolar, finalment, aquest pacte s'ha signat, però no per tots els agents. Només l'han signat aquells que estan obligats a complir-lo, és a dir, bàsicament, el Departament d'Ensenyament i els ajuntaments de més de 10.000 habitants que tenen escoles. I la resta d'entitats, doncs, per diferents qüestions, s'han abstingut de signar aquest pacte, que consideren neix amb poca força, vaja, descafeinat. Volem saber per què, i li ho preguntem al portaveu nacional del sindicat Usted Que Estés, que és en Ramon Font. Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica, per què neix descafeinat, o per què no té el consens unitari, després de 2 anys de feina, finalment el document definitiu?
El problema és que el marge que té de maniobra és molt estret, perquè es mou a dintre el marc de la Llei d'Educació de Catalunya. I en aquest marc nosaltres no veiem que es pugui lluitar de manera efectiva i definitiva contra la segregació escolar. I clar, nosaltres som el sindicat majoritari, la FAPAC, que és l'associació, la federació majoritària de les famílies, on hi ha la major part d'AMPAs associades, no el signem, i clar, el pacte com a pacte ja neix amb poca credibilitat, no? Perquè el signaran tots les patronals i de la resta de la comunitat educativa poca representativitat, no? Clar, les patronals estan interessades perquè aquest pacte el que preveu és més finançament per les escoles concertades, i aquest és el motiu bàsic que nosaltres ens porta a rebutjar el pacte, perquè nosaltres entenem que per acabar d'una vegada per totes amb la segregació escolar, amb els instruments dels quals ens podem dotar el sistema educatiu, s'hauria d'anar reduint fins a la desaparició a les escoles concertades. Nosaltres vam plantejar en 10 anys i, a més, s'haurien d'eliminar les quotes de l'educació, les preus, les taxes, això que es paguen fins i tot amb escoles públiques. Hi ha moltes desigualtats de quotes i això fa que siguin barreres per accedir. Ja no parlem de les concertades, quan moltes vegades ni es vol reconèixer que les quotes, de fet, la major part tenen un caràcter voluntari, i això a les famílies no se'ls explica. Hi ha unes quotes que són prohibitives, que el que fan és que l'alumnat estigui separat molts cops per origen de classe social, no? De condicions econòmiques i, per tant, culturals, i és el que defineix la segregació escolar, això.
Escolta'm, és el que... Sort que ho has aclarit en un moment, perquè això de que no es paguin quotes ni sortides ni res, vaja, fins i tot a l'escola, a moltes escoles públiques, es paga. Vull dir, no és que es pagui les concertades, és que les escoles públiques et foten unes rissades de vegades, vaja, els crèdits de síntesi dels instituts, és un fracàs, això.
Correcte. El síndic de Greuges parla fins i tot d'una triple xarxa, no? No parla només de la doble xarxa pública concertada, no? Sinó que parla de que dintre de la pública hi ha també doncs, unes públiques amb unes quotes altes, amb unes ampes, amb uns nivells culturals, econòmics, elevats, que tenen capacitat econòmica i unes ampes doncs, que són inexistents, no? Per la problemàtica social, només els hi falta posar-se l'ample de l'escola, no? Unes famílies que no tenen ni els recursos econòmics ni culturals moltes vegades per entendre la necessitat de que hi hagi unes ampes fortes. I això és el que passa quan hi ha segregació escolar. No es qüestiona la llibertat d'elecció de centre en aquest acte, que moltes vegades, clar, la llibertat d'elecció de centre, no ens enganyem, molts cops és la llibertat d'escollir els companys i companyes dels meus fills i filles, no? I això és el que genera segregació escolar, perquè de vegades en centres públics, per exemple, es fan projectes educatius que competeixen amb les jornades de portes obertes, ja no parlem dels concertats, no? Llavors, clar, mentre hi hagi això que es vegi com un mercat, doncs, clar, les famílies amb més informades sempre tendiran a buscar-se en els centres educatius, de vegades sota l'etiqueta aquesta de projectes meravellosos, innovadors, educatius, tot plegat que fa que el nostre plantejament és més de que totes les escoles siguin bones, no? I de que no calgui tot aquest mercat de les portes obertes, qualsevol oferta educativa sigui positiva pels infants, i això és el que farà que puguem fer una educació heterogènia i més igualitària, no? No aquesta tendència que hi ha ara, que és una mica per la societat que es vol, perquè no ens enganyem, no? Les empreses aquestes de l'1 d'octubre que van marxar, què volen? Doncs, miri, volen que siguem espanyols, que siguem de la Unió Europea i que, si pot ser, doncs, a dintre de la Unió Europea ens dediquem a fer els serveis als turistes. I per això què es necessita? Doncs una classe mitjana que porti els negocis, bastant nombrosa, perquè és un país de petita i mitjana empresa, i una classe obrera que treballi per 4 duros, sense drets laborals i, si pot ser, calladeta, millor. Jo no sabria muntar un sistema millor perquè doni aquesta societat que el que tenim ara, no? Un sistema segregador, prohibitiu, a les universitats ja no parlem ni dels preus que es paguen, no? Jo mateix no em podria permetre el que em vaig permetre fa, jo sempre dic 25 anys, però cada cop fa més de 25, em sembla. Jo pagava 240 euros i ara paguen 2.400. Jo quan trobava una feineta em pagaven 600 euros, us en recordeu de les 100.000 peles famoses? I ara això no s'ha multiplicat per 10, no cobren 6.000 euros. En canvi, els preus sí.
Escolta'm, un altre, bueno, ho mig apuntaves, no? Un altre punt important és el fet de la lliure elecció de centre, que no. De fet apunteu a que això s'erradiqui, que t'assigni en el centre que et toqui per proximitat o per algun criteri i que sigui així en comptes d'allò de la lliure elecció que facilita aquest mercadeig, no?
El sistema hauria de ser el mateix que els dels metges, bàsicament, al nostre entendre, no? Que més o menys et toca aquell cap, doncs vas a aquell cap, et toquen aquells especialistes, vas a aquells especialistes, i el que hem de fer és que tots els especialistes tot funcioni bé, no? Educació i sanitat, els serveis públics, i clar, quan la llibertat d'elecció de les famílies, que no dels nens, perquè les que trien són les famílies, està per sobre del dret a una educació de qualitat que han de tenir els infants, clar, s'està perjudicant a nens, sobretot de classes econòmiques més desafavorides, però també a la resta, perquè de la diversitat a l'aula tothom n'aprèn. S'està passant per sobre la llibertat aquesta que tenen les famílies d'escollir els companys i companyes dels seus fills, les famílies que seran les que aniran totes juntes amb el desenvolupament de la vida. S'estan gairebé pensant en les amistats dels fills quan siguin grans, no? Els cercles socials que tindrà.
Clar.
Això no es funciona així, malauradament, i és molt humà, i és comprensible, però clar, com a solució col·lectiva s'entén perfectament, perquè tots els pares busquem el millor pels nostres fills, com a solució col·lectiva és un desastre.
Escolta'm, això, evidentment, aquest acord no té la signatura de tothom, però té una signatura, un compromís suficient com per tirar-lo endavant. Dieu que neix curt, per tant, li auguro poc recorregut. És a dir, això d'aquí un any o dos tornarem a estar-ne parlant una altra vegada.
A veure, jo ja li he dit al conseller i al departament on ens hem vist que l'ELEC té els dies comptats perquè no funciona, i el conseller ha admès que potser alguna reforma li caldrà. La llei d'educació de Catalunya no és una llei que ens vagi bé per sortir d'aquests problemes a l'educació que tenim. Llavors, clar, el conseller ja va dir que si no hi havia pacte que ell faria política, que és la seva feina. Esclar, nosaltres diem, a veure, per complir la LEC, que és el que estàs dient que has de fer, ui, per això necessites la nostra signatura i rentar-li la cara a que les escoles concertades rebin més diners, per això no necessites la nostra signatura. Si vols fer complir la llei, doncs fes complir la llei i ja està, que és la teva feina, de fet. I no s'està complint, no s'està bé, portant bé a terme el que és la llei. I no necessites la meva signatura per fer complir la llei i menys per donar-li més diners a les escoles concertades, que és el que preveu el contingut d'aquest pacte que s'assignarà, diria, el 18 de març, eh?
Correcte. És a dir, s'assignarà el 18 de març, eh? M'has dit 18 o 28?
Sí, primer havia de ser el 25 de febrer,
sí?
I es va ajornar. Jo dic perquè a nosaltres ens busquen, eh? Perquè el signem amb bastanta insistència i la veritat és que és d'agrair el reconeixement, no?, per part del síndic de Greuges, que ha estat... Però, esclar, nosaltres no podem avalar-ho, això.
Doncs, en tot cas, aquest acord s'assignarà aquest proper mes de març, 2 anys de feina i, bueno, per poca cosa, em sembla, eh? Pel que dius, Ramon.
Sí, s'havia de signar el 25 de febrer, però jo suposo que les eleccions sindicals deuen haver tingut alguna cosa a veure
amb que s'ajorni,
perquè els sindicats que ho volen signar, doncs suposo que tindrien difícil d'explicar-ho davant d'unes eleccions sindicals. Mm.
T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, ho anirem seguint. I, per cert, en tornem a parlar, si et sembla, dijous, per fer un seguiment de la vaga general.
De la vaga general, sí, endavant amb el programa, que diuen. Nosaltres anem a tope ara.
I vosaltres amb la feina, també. Gràcies, Ramon, que vagi bé.
Adéu.
Cuida't, fins després. A reveure el portaveu nacional d'Usted que Estès, Ramon Font, explicant-nos per què, finalment, totes les entitats que no tenen l'obligació d'implementar aquesta norma han decidit no signar-la. Nosaltres així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda. Després us proposarem concursar, eh? Atenció, perquè avui tenim un concurs xulo. Sí.
No penso entrar.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de l'Ubet s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca l'Ubet i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. Ubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi han moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala. Turn up your mind, relax and float downstream.
It is not dying. Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.